Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que el govern espanyol només prohibirà la compra especulativa d'habitatges si Europa ho regula abans. Ens ho ha admès, a 3Cat Info, el secretari d'Estat d'Habitatge, David Lucas, en una entrevista en què reclama el paraigües europeu per tenir seguretat jurídica a l'hora de prendre mesures contundents contra l'especulació amb els habitatges. També ens hem fixat en les causes de corrupció amb persones de l'entorn de Pedro Sánchez. Avui que els casos de Leire Díez i de Santos Cerdán han quedat connectats per una operació de la Guàrdia Civil. I també hem passat per Europa, on avui es discuteix el futur dels pescadors catalans, i també per Lleida, on el preu del porc ha tornat a baixar per la pesta porcina. Els productors ja perden 30 euros per cada animal mort. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, assegura que la proposta europea de limitar encara més els dies de pesca al Mediterrani suposaria la fi del sector. Avui els ministres de pesca dels 27 han començat a negociar. El punt de partida és que l'any que ve siguin només 9 dies ampliables si els pescadors prenen mesures per fer més sostenible la seva activitat. Sentiu Ordeig.
No podem seguir perdent flota si no es refà, si no es canvia la proposta inicial de la comissió, que ens sembla un atac frontal a les comunitats pesqueres del Mediterrani, que hi ha hagut, encara s'ha fet una proposta de reducció major de la que hi havia l'any passat, i per tant, realment, és la fi del sector si s'aprova la proposta tal com està plantejada.
Us hem explicat a la primera hora, prop de 7.000 persones viuen al carrer o en assentaments a Catalunya. És una dada provisional del fenomen del sensellarisme que ha donat la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que avui s'ha reunit amb una trentena d'ajuntaments, la consellera de Drets Socials i també representants del tercer sector. Ho ha seguit des de Barcelona, la Mar Riera.
Bon dia. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, ha dit que aquesta cimera és un primer pas per arribar a un acord de país i treballar de manera coordinada el sensellarisme.
Sí que forma part de la nostra idea és que quan rebem moltes queixes o moltes situacions, el que hem d'ajudar és a transformar, el que hem d'ajudar és a solucionar els problemes.
En aquest mateix sentit s'ha expressat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha assegurat que estan disposats a donar suport als ajuntaments, que són les administracions que tenen competències en aquesta matèria.
Creiem que aquesta cimera ens ajuda i ens impulsa en aquesta direcció. Totes les veus són benvingudes, tots els impulsos de coordinació són benvinguts.
La trobada ha acabat sense moltes concrecions, però amb unes primeres dades per veure l'abast d'aquest fenomen. Unes 7.000 persones sense llar a Catalunya, el 64% viuen al carrer i la resta en uns 400 assentaments arreu del país.
Més qüestions. El líder de Junts, Carles Puigdemont, i el DH Bildu, Arnaldo Otegi, mantenen el compromís de col·laboració entre les dues formacions davant la complexitat del context polític actual. Així ho han expressat en un comunicat després de la trobada que els dos dirigents independentistes han tingut aquest matí a Waterloo, la segona d'aquest any. Junts i Bildu formen part del bloc de partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. Puigdemont i Otegi constaten que Catalunya i Euskadi han de continuar col·laborant i es comprometen a treballar amb aquest objectiu al costat d'altres formacions sobiranistes. A Bulgària, i el govern ha anunciat la dimissió després de setmanes de protestes al carrer que van culminar ahir amb una gran mobilització contra la corrupció de l'Estat. Desenes de milers de ciutadans van sortir als carrers per exigir la renúncia de l'executiu, que està format per conservadors, socialistes i també formacions antisistema. I els arquitectes de la intel·ligència artificial són les persones de l'any per la revista Time. La prestigiosa publicació justifica la seva decisió en el fet que la tecnologia s'ha convertit, diuen, en l'eina més influent en la competició entre grans potències des de l'arribada de les armes nuclears. Entre els arquitectes reconeguts per Time hi ha el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman, el Tendibia, Jensen Huang, i el Dix, Elon Musk. Els tres apareixen a la portada de Time juntament amb 5 arquitectes de la intel·ligència artificial més.
Passant gairebé 5 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Vols viure un Nadal rodó? Vine a Sabadell, la ciutat del Nadal. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament ple de personatges màgics. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, arbres, carrers decorats i un pessebre gegant de 360 graus. I tot gratis. Viu el Nadal a Sabadell, Ajuntament de Sabadell.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
Catalunya migdia.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí sóc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
I també amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
I els advocats Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
I Lourdes Ciuró. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
A punt. Vinga, doncs anem pels temes del dia. Ja sabeu, el primer sempre es ve des de fora.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
I com que és dijous, saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
És espectacular el moment en què dic ens ve des de fora com hi ha gestos ràpidament a buscar els auriculars que no tenien posats per tal de sentir la teva dèria. Per tant, estem tots ja ben ubicats.
Tothom preparat.
A veure, el tema, jo no et podré ni ajudar ni portar la contrària d'aquest tema que parlaràs, però no en tinc ni idea.
Està bé, està bé. Vull parlar d'una polèmica inesperada, perquè la paraula és inesperada, que hi ha hagut aquests dies, no? Ara és l'època de l'any en què es diu quina ha estat la paraula de l'any, quins han estat les cançons més escoltades a Spotify, les millors pel·lícules de l'any, etc. No? Llavors, des del 1999, el Pantone Color Institute anuncia quin serà el to de referència per l'any següent, no? Yeah. Pantone és una empresa d'aquestes tan importants que ja tothom diu Pantone per referir-se al sistema de control de colors, no? És com el Rimmel, que en realitat és una marca, però tu dius Rimmel, dius més Rimmel
molts,
que
molts diem Pantone, també t'ho diré. Ja sé que n'haurien de dir Pantone, però diem Pantone, Pantone de colors, però sí, sí. Ja
que no Panetone, eh?
No Panetone. És una metonímia, no? En el cas de Pantone o Pantone, és un sistema basat en una paleta de colors, en una gamma de colors, que són els de la seva empresa, no? I així creen una estàndard de colors amb els quals després es fan els dissenys. Mm-hmm. I fa uns dies el Pantone Color Institute va anunciar que el to de referència per al 2026 serà el Pantone 114201 Cloud Dancer. Que ells es refereixen en aquest color com...
El blanc, Llucia, el blanc. Perquè els que...
Vale.
Que després hi ha el gris trencat, el gris perla... No, escolta'm, el gris o el blanc. I al final és el blanc, però bé, sí.
Ells en diuen blanc elevat.
Molt bé, blanc elevat, molt bé, blanc.
Per situar-nos una mica, el color d'enguany ha estat el mocha mousse, val?
Molt bé, perfecte. Endavant. Ja et dic que no tinc ni idea de colors, eh? Vull dir, jo, més enllà del set de l'Arc de Sant Martí, ja...
No. però el moca el tens ubicat. O l'amus de moca.
Sí, sí.
No,
però
si
a mi fa gràcia això quan comencen a posar adjectius, no? I n'hi ha 25 blancs diferents i 25 grisos diferents. No, escolti'm, hi ha blanc i gris. Ja està.
Bé, el 2025 ha estat aquest mocamus. Jo no sé si heu notat que ha predominat aquest color marró càlid amb tons vermellosos. No sé si heu vist.
Sí, sí. A la meva vida, escolta, m'he canviat tot. Hasta la roba l'he canviat. Sí, sí.
Bé, en tot cas, el color del 2026 serà aquest cloud dancer, aquest blanc aeri, blanc núvol, també en diuen, que és de Pantone, considera que vol aportar una sensació de calma, de respir en un moment marcat pel soroll constant i per la saturació visual. Serà un blanc de parèntesi, no? Un blanc de descans, no? Seria una resposta a l'accés visual dels darrers anys i cercaria menys colors saturats i més capes de blanc amb matisos, més llum natural, més èmfasi en la textura que no pas en l'impacte, no? Llavors, en els seus comunicats, Pantone parla d'una blancor que convida a la relaxació, que a deixar respirar la creativitat, més propera a un núvol, no?, que a una paret d'hospital. Aquí hi ha la diferència dels blancs, no? Un núvol o una paret d'hospital. Però és la primera vegada que un matís del blanc ha estat escollit com a color de l'any des que el programa es va posar en marxa, com dic, l'any 1999. I què ha passat? Doncs que aquesta elecció ha generat moltes crítiques. Perquè d'una banda hi ha gent que acusa Pantone de blanquejar, literalment i simbòlicament, un moment històric travessat per debats sobre la raça i sobre les desigualtats, i consideren que proposar ara el blanc com a horitzó de calma, com a horitzó de pau i com a neutralitat ideal, és insensible a un discurs en què justament l'hegemonia del blanc és qüestionada, no? Per exemple, la crítica de moda del New York Times, Vanessa Friedman, ha dit que, tenint en compte el discurs polític actual, quan ella sent la paraula blanc, li venen al cap associacions, diu ella, poc saludables. Però és que també s'ha criticat aquesta elecció de Pantone perquè es considera que és una manca d'imaginació en el que es pot interpretar com una tria conservadora, no? Sense càrrega política. És aquesta cosa blanca, no? En tots els sentits, com quan parlem d'humor blanc, per exemple, que parlem d'un humor inofensiu. Doncs seria una mica el mateix, no? Els crítics d'haver triat el color blanc veuen aquest blanc com un blanc d'hàbit de bonja, com el blanc del vestit de novícia que porta Rosalía al disc Lux, no? Com aquesta puresa que es pot interpretar una mica retrògrada, de gent d'ordre, el blanc virginal, el blanc sense màcula, no? Llavors direu, quines flipades que es marca la penya.
Sí, una mica sí, però bé.
I quines ganes de treure-li punta a tot. I potser sí que és així, però cal tenir en compte que abans de la segona arribada de Donald Trump al poder, Pantone comptava amb un programa de diversitat i inclusió que s'anomenava Black and Friends, és a dir, negre i amics, que precisament celebrava, a través del seu pantonari, la riquesa cromàtica infinita de la pell humana, no? I el white és l'antagònic del black. Per tant, potser la tria del blanc cloud dancer per al 2026 no és tan innocent, en el fons. O potser sí, perquè si realment fos trumpista, potser haurien triat un to més aviat taronja. Dit això?
A veure. Oh. A veure si tenen alguna cosa a dir o no. Podríem començar el Ferran, que porta una camisa blanc cloud dancer, eh? Vull dir que, clarament, és molt clarament diferenciada d'un altre blanc, però sí, sí.
A mi em costa molt, això.
És de moda,
Ferran. No, perquè és que just avui al matí estàvem comentant l'estupidesa que m'ha semblat l'última estupidesa de l'administració Trump, en aquest cas, doncs, el secretari d'Estat, del Marco Rubio, que ha prohibit fer documents amb lletra calibri,
sí?
Val? Que és una lletra que jo crec que es llegeix bastant bé i és bastant elegant, i ha dit que l'administració Trump ho ha de fer tot amb lletra Times New Roman, sí, perquè resulta que, segons aquesta administració, que Déu ens la conservi molts anys, amb tota la ironia que us podeu imaginar, diu que la lletra calibri és woke i promou la diversitat i la inclusió, i que per això està en contra. Per tant, em costa molt atribuir ideologia a una lletra, doncs el mateix li passa a un color.
Colors,
vull dir,
no?
Perquè al final, sí, el blanc és un color que forma part de la paleta de colors. Aleshores, potser els mateixos que diuen que triar el blanc va en contra de la diversitat i que hauria estat millor triar el negre perquè és un color que s'associa, doncs, a la raça negra, que a més als Estats Units ja sabem els problemes que hi ha de discriminació racial, però aleshores potser hi hauria qui diria que s'envia un missatge molt negatiu de que tot es veu negre. Mm-hmm. És que... No, em veig superat per les circumstàncies.
Igual sobreanalitzem les coses, també t'ho diré.
Hi ha un punt, sí. De fet, hi ha tot una sèrie de... Per exemple, hi ha alguns perfils a les xarxes que es dediquen a analitzar, per exemple, com vesteixen els polítics, sí. que jo, que fa alguns anys que em toca tractar-ne, és una sobreinterpretació brutal. I a vegades caiem amb això. El periodisme, també. A vegades caiem amb això. A vegades busquem una gran conspiració darrere d'una decisió i potser tot és més
fàcil.
Més cutre.
I també. A veure, Lourdes.
No, però en tot cas, també no sé massa què dir, Llucera, perquè que a mi m'agraden molt els colors i jo haig de confessar que sóc de les que mira quin és el color de l'any.
Ah, veus?
Sí, el Pantone de l'any, jo me'l miro, però,
busco. I això et marca d'alguna manera? És a dir, que com et canvia la vida?
No és que em canviï la vida, però, per exemple, si es porta aquest any, que es portava aquest color marró tan xulo com xocolata, però moca, una miqueta amb aquest moca, doncs igual convido algun coixí de casa, o igual em compro alguna prenda i me la miro. Dic, mira, aquest color es porta enguany, doncs igual me la compro. Vull dir...
Llavors, si hi ha algú que pot parlar del tema, ets tu?
No, sí, clarament.
Clar, però és que jo ho tenia interioritzat com una manera molt més naïf, de dir, mira que bonic, no? Posen color a la vida.
No li trobaves un segon o tercer significat al color, no?
Pantone diu, escolta, posem en valor els colors. Mireu quina diversitat tenim, mireu quina pluralitat, mireu que rics que som. I això dona doncs, moltes eines per combinar, per exemple, roba, en aquest cas, no? Mm-hmm. Hi ha una app, inclús, a Instagram, que jo la tinc descarregada, que es diu Color App, que no sé si és de pagament o no, jo pagar no pago res de tot això, vull dir, suposo que em roben les dades a punt de pala, però t'ensenya a combinar colors inaudits, que no ho diries mai, dius, ai, mira que bé que queda, no?
Mira, a mi igual aquesta em vindria bé, perquè alguna vegada rebo crítiques de portar coses que no lliguen, però vaja, ni del revés.
No, però allò que tens un color difícil a l'arribar i un color estrany, un verd estrany, doncs poses el color a paper i dius, ai, doncs mira, si en blau hi va bé, no? I doncs jo m'agraden els colors, i pensava que Pantone tenia aquesta vocació doncs, d'acompanyar-nos en una vida més... colorful i més divertida i més agradable.
I ara veus que hi ha gent
que
li busca
que hi ha d'haver també
interpretació. I interpretacions.
I abans que ho digués la Llucia, jo he pensat, què és primer, Llucia? Tu què creus? La tapa del disc de la Rosalia o el color del Pantone?
Ah, mira, és bona aquesta.
Oi?
Si ha estat la Rosalia que ha posat de color, de moda el color.
Ja seria la bomba.
Però en tot cas t'agrada el blanc?
M'agrada el blanc, sí, m'agrada el blanc. El que passa que el trobo una mica insuls, la veritat. Com per ser el color de l'any, crec que no té la categoria que hauria de tenir com a color. O sigui, per mi no és un color blanc.
No compres un coixí blanc
aquest any, no. No, per mi no té categoria de color, té categoria... No. Començaré a posar coses a sobre.
És el no color.
És el no color.
No, ara diré una cosa que diu ma mare, allò, queda bé amb tot, eh?
Clar, amb tot
lliga, eh? Lliga amb...
Bueno, aquest és el blau, que si res li escau, diu, poseu-li blau.
Ah, molt bé. A l'equip del programa hi ha algú que diu que són els mitjons negres, que combinen amb tot.
També.
Sí,
veus,
també
els
millors negres.
Sí, no vos poseu
pitjors blancs. Jo que sóc un home d'ordre, la Llucia parlava de la gent d'ordre, a mi el món Pantone m'entusiasma. Vaig descobrir en ocasió d'unes... aquelles obres que no s'acaben mai, unes reformes a casa... Va caure un llibret...
Aquell totxet, no?
Sí.
El totxet
aquell. I vaig caure en el món Pantone, i a més el fil de la pregunta que us fèieu fa un moment... Pantone ha arribat a... té un codi numèric que classifica els colors, però després té determinats colors icònics, eh? Està el Red Coca-Cola, està el Blue Tiffany, està el Blue Facebook, està el Milka Pantone, no? Tal qual diem el nom. Penses en
aquell... Sí, ràpidament ja saps quin color és el Milka.
Sí, no, el geogràfic. Segur que Catalunya Ràdio acabarà tenint també un color Pantone. Bueno, en fi...
El groc, eh?
Però... m'agrada aquesta idea de que es puguin classificar els colors. I a partir d'aquí, suposo que de la idea de la classificació, que es puguin interpretar també. Jo sóc molt, molt sobri amb el tema colors, és a dir, a mi el blanc aquest any m'escau, aniré molt bé, però m'agrada que es puguin classificar, que hi hagi un llistat, que hi hagi aquesta capacitat d'inferir, no?, diferents variacions d'un mateix to... I penso que sí, que l'any 26 necessitarem molta calma, perquè el que ens arriba i el que està venint, doncs, ostres, penso que, com deia el Ferran, lligarà amb tot, no? Aquest blanc, tranquil·litat, em sembla que ens anirà bé amb diferents fronts que s'estan coent.
Molt bé, doncs escolta, molt a favor d'aquest blanc Cloud Dancer.
Que és una mica el color del blanc que no queda blanc després de diverses rentades, si us fixeu.
És una mica un blanc cansat, també.
Ah, molt bé.
Per tant, estarem a la moda amb la camisa més antiga.
Color d'ala de mosca, en diuen a casa meva. Quan ja és aquella roba blanca que ja té moltes rentades i ja no és ben bé blanc, diu, no, aquest jersei ja té color d'ala de mosca. Ja vol dir que ja ha perdut el blanc. Per tant, escolta'm, cada cosa... Bé, doncs queda clar, escolta'm, Llucia, ja veus que hi ha fervents defensors del Pantone i d'altres que podem viure perfectament, com el Ferran i jo, sense ni conèixer que hi ha un Pantone. Gràcies, fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé, una ferrada.
Passant gairebé 20 minuts de les 3. Una pausa i de seguida anem amb més coses.
Catalunya migdia.
Sí, el que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Unes bones costelles de xai, el marís més fresc o tot un jovell camps es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? A la botiga web i app.
Enderroc Llibres presenta... 150 anys amb veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys amb veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
Arriba la venda privada al Corte Inglés amb descomptes de fins a un 30% en una selecció de marques de moda, esports, llenceria, per a farmàcia, accessoris, sabateria i llar. Només fins al 15 de desembre, venda privada per compres a la botiga pagant amb la targeta al Corte Inglés o identificant-te amb l'app, i a la web i l'app amb qualsevol mitjà de pagament, consultant les condicions i les marques que hi participen al Corte Inglés Punès.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per a les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Tu vas tornar a començar. Tu vas tornar a començar.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
Catalunya migdia.
Moltes dones que conviuen amb el càncer de pit passen per una mastectomia. Després d'aquest moment traumàtic, amb bona voluntat, se'ls recomana una reconstrucció de pit.
Les dones i els dies.
Cada cop són més dones les que s'hi neguen. Aquesta opció està lligada al seu benestar o es tracta d'una convenció social. Aquest dijous, a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
És un quart i mig de 4 de la tarda, després de parlar de colors. Ara parlarem d'habitatge. Això va com va. El govern espanyol admet que només es podrà prohibir la compra especulativa d'habitatge si abans la Unió Europea regula aquest tema. El secretari d'Estat d'Habitatge, en una entrevista a 3CAT Info, ha reconegut que cal una normativa comunitària per poder adoptar mesures legals, perquè ara mateix, diu, no es podria fer sense vulnerar el dret de la propietat privada o de la lliure circulació de capitals. Ho deia així.
El espanyol té un estatut firmat amb la Unió Europea i tenim que salvaguardar esa libertad de circulación de personas, circulación de capitales. No podemos establecer todas las medidas que nos gustaría poner en marcha y es por eso que es fundamental e imprescindible para tal fin el que la Comisión Europea, que las instituciones europeas puedan tomar cartas en el asunto y pueda existir esa regulación comunitaria que ampare cualquier regulación que se pueda hacer no solamente por España.
Això sobre la compra especulativa d'habitatges. Una altra cosa és, però, regular els usos de l'habitatge. És una possibilitat que, de fet, ja es fa en alguns països de la Unió Europea, per exemple, els Països Baixos. Ara bé, el govern espanyol, per boca del secretari d'Estat en aquesta mateixa entrevista, també és reticent a aplicar mesures per regular els usos. En canvi, el govern català, justament, mira Amsterdam com a model de regulació, també perquè els comuns, per exemple, ho posen com a condició per tal de negociar mesures, com, per exemple, els pressupostos. És evident, les enquestes així ho indiquen, que l'habitatge és la principal preocupació pels als catalans i per això la Generalitat ha encarregat informes jurídics per veure quin és el marge que té legalment el govern de Catalunya per tal d'interferir en el mercat, si és que cal fer-ho o no. No sé com ho veieu sobre aquesta possibilitat de legislar sobre la compra especulativa d'habitatges. Hi ha qui diu que es pot fer des de Catalunya, hi ha qui diu que es pot fer des d'Espanya, i en canvi el secretari d'Estat diu que o hi ha normativa europea o res de res.
A mi, quan vaig sentir parlar d'això, a mi em sembla una bona solució. Però és evident que una bona solució s'ha doncs, de fer des de la seguretat jurídica i que ha de tenir un encaix legal i que segurament doncs, el dret a l'habitatge col·lisione amb el dret a la propietat privada. Els dos estan reconeguts a la Constitució i ja sabem, perquè ho veiem cada dia al carrer, només cal entrar en una pàgina web per intentar-se d'aquestes de lloguers o compra de pisos per saber quin dels dos drets preval l'un sobre l'altre, preval el dret a la propietat i no el dret a l'habitatge, però, com deia, a mi no em sembla una mala solució. Cal buscar la seguretat jurídica, en aquesta línia és en el que jo entenc aquestes declaracions, que me les he estat mirant i fins i tot doncs, puc parlar amb gent del Ministeri també, perquè evidentment això té un impacte en aquest moment polític i, per exemple, doncs, a tot el món dels comuns, que formen part del govern espanyol. El secretari d'Estat que ho diu forma part d'un ministeri que és del PSOE, que té topades constant amb el món dels comuns i de Sumar per la regulació de l'habitatge, i en tot cas tot això parteix d'una constatació, que és que el mercat lliure i el mercat desregulat no ha funcionat, perquè no ha funcionat a l'hora de garantir un accés a l'habitatge raonable de la gent. És a dir, que una persona que té una feina de 8 hores i que té un salari normal es pugui comprar un pis en una ciutat a qualsevol punt dels Països Catalans. Això no està passant, perquè l'habitatge doncs, hi ha anat a parar l'estalvi, hi ha anat a parar els fons especuladors, perquè és el que durant aquests anys ha tingut més retorn. O sigui, pel que sigui, la banca no ha fet productes atractius per l'estalvi i pels inversors, i en canvi doncs, l'habitatge sí que ha donat un rendiment molt alt, i això ha fet que hi vagin a parar molts diners, i diners de l'estranger, a banda dels diners que tenen aquí. I això doncs, ha produït un accés molt difícil per les classes treballadores a l'habitatge. Per tant, des dels governs, alguna cosa s'ha de fer. Alguna cosa s'ha de fer.
A veure, són un anunci més que el que fa és doncs, ser molt vistós, no? Mediàticament, el que passa que és completament inviable, tal i com estan ara muntades les normatives actuals catalana, espanyola i europea. Això ho ha dit el senyor Lucas, però jo crec que això ja ho sabien les persones que van presentar aquesta proposició de llei. Jo venia amb l'autobús i pensava, no? Dic, aquest tipus de regulació, jo no sé si existeix al món, em sembla que no, Marc, però la prevaricació legislativa existeix. O sigui, regular sabent que no és eficaç, que no és eficient i que no es podrà implementar, però que crea falses expectatives a les persones, sabent-ho, per mi això hauria de ser un tipus penal i segurament agreujat, no? Per què dic tot això? El tema de l'habitatge és un tema massa important i coincidint completament amb el Ferran de que hi ha un problema gravíssim, i és més, és un problema gravíssim que s'ha posat a la palestra precisament des de que s'han abordat aquestes regulacions completament desnortades. És a dir, el problema de l'habitatge no passa per aquesta regulació. El problema de l'habitatge és un problema de manca d'oferta. No hi ha habitatge. Està creixent la demanda en marxes forçades, perquè estem esperant arribar a ser la Catalunya dels 10 milions de persones i no tenim prou habitatge per donar resposta. Quan jo agafo la Renfe per anar a Sabadell i veig totes les persones que agafen la Renfe a 6:45 de la tarda, que allò és una multiculturalitat aplastant, penso, on deuen anar a viure aquestes persones? En quines condicions viuen? Perquè és evident que han d'anar a un lloc o altre. I amb les mesures legals que s'han adoptat han fet que l'habitatge passi a ser el primer problema dels ciutadans. No hi pot haver regulació de l'habitatge sense una aposta clara per posar habitatge en circulació, habitatge en lloguer. Qui té habitatge avui, perquè l'administració, i això ho he dit manta vegades, l'administració no n'ha fet, són els propietaris. I si els propietaris tenen problemes perquè hi ha inseguretat jurídica, perquè hi ha multes desaforades fins a 900.000 euros si comets alguna infracció per posar el teu habitatge en lloguer, la gent el que està fent és retirar-lo del mercat de lloguer i vendre'l. Si l'habitatge es ven, només l'accediran a comprar aquells que poden o bé tenir una capacitat d'estalvi desbordant per tant, amb uns bons sous, o aquells que tenen suficient confiança dels bancs perquè se'ls doni crèdit. Ergo, les persones... No? És un altre tema. Això és que no ho podem barrejar tot, perquè llavors incorrim en el... persistim en el problema. Llavors, el problema de regular la compra atempta directament contra el dret de propietat. El dret de propietat és el dret de poder disposar d'una cosa que és teva. Això els legisladors ho han anunciat.
Per això el que sí que es pot fer és, potser no sobre la compra, però sí sobre els usos. És a dir, si tu compres un habitatge, però el dediques a, per exemple, lloguer de temporada, quan en realitat no ho havies declarat així, doncs tindràs una mena de penyora, un peatge, una multa, etcètera.
El lloguer de temporada, és que...
Jo entenc que no es pot evitar la compra, perquè, efectivament, hi ha llibertat de comprar-lo. Ara, després, depèn de per què l'utilitzis, hauràs de pagar unes multes o unes altres.
Passa que hi ha una necessitat d'habitatge de temporada. Hi ha gent que no està aquí sempre.
Sí, però també, però també saps que hi ha gent que està utilitzant aquesta finestra per fer trampes i vendre com a lloguer de temporada el que en realitat és lloguer.
Seria un lloguer convencional.
Per tant, aquí sí que hi hauria marge per la inspecció. Tu has de poder acreditar aquesta temporalitat. Escolti, vostè té un pis i vostè està empadronada a Sabadell, se'n va viure vostè a, no sé, a Lleida, perquè té una feina, perquè té un estudi, acreditiu, garanteixi les condicions, fiscalitzi que es facin bé els contractes. Però això no s'està fent. S'està posant una limitació completament desaforada a una necessitat de tipus d'habitatge que, no, per mi, el que farà serà que qui se'n beneficiarà una altra vegada seran les persones que podran pagar quantitats importants econòmicament parlant a nivell de renta per davant de les persones que no tenen aquestes rendes tan reeixides. Perquè si es regeix per l'habitatge habitual, les condicions, jo crec que afavoriran els que tenen més capacitat adquisitiva. En definitiva, pretendre anunciar mesures que el que fan és abonar la inseguretat jurídica sabent-ho que això no podrà ser possible, abona això que diem, no?, a la inseguretat. I la inseguretat és la millor enemiga de poder tenir relacions contractuals duradores, pacífiques i amb drets i obligacions per amb dues bandes.
Mm-hmm. Hi ha moltes idees sobre la taula i sí. A mi m'agradaria també intentar ser molt, molt ordenat. No en quin sentit? En primer lloc, jo coincideixo amb el criteri del secretari d'Estat. No es pot intervenir sense assumir riscos de associats a una qüestió evident en un estat de dret, que és la jerarquia normativa. És a dir, nosaltres, el nostre sistema legal ha de ser coherent amb la Constitució i a la vegada ha de ser coherent amb la normativa europea, amb els convenis europeus que tenim subscrits i que són font de dret des de la perspectiva de l'article 10 de la Constitució. Per tant, són decisions que no depenen de la sobirania de les nostres cambres legislatives. Han d'estar perfectament harmonitzades i, a més, el que s'està posant en tela de judici quan es parla de la possibilitat d'intervenir al mercat de la vivenda és el que es posa en tela de judici és la llibertat de mercat, la lliure competència, no?, que és un dels principis consubstancials, és un dels principis identitaris del sistema normatiu i del sistema de valors que ens hem donat a l'Europa continental.
Depèn per què.
No. És a dir, tant l'article 38 de la Constitució, que és el que consagra en aquest cas la llibertat de mercat, com la llibertat o el dret a la propietat privada, article 33, el Conveni Europeu de Drets Humans, article 1 del protocol 1, com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, article 17, tots aquests preceptes que estan a la cúspide normativa consagren el lliure mercat, el dret a la propietat i a la vegada el consagren amb limitacions, i ara m'hi refereixo, que són aquestes necessitats de que la propietat no desplaci la funció social. Però aquestes són les regles del joc, de manera que des d'un Parlament autonòmic o des d'un Parlament estatal no es poden limitar aquests drets si no es té el consens i el vistiplau de la Unió Europea. Això és així en el nostre sistema normatiu. Dos. Jo, Ferran, no estic del tot d'acord amb que la conseqüència del preu desorbitat que té en aquests moments la vivenda en el nostre context, en el nostre entorn, que sigui conseqüència exclusiva de l'especulació. És a dir, el procés inflacionari descomunal, còsmic, de preus, s'ha produït en l'electricitat, en els combustibles, en l'alimentació, en el lleure. És a dir, hi ha hagut un procés inflacionari, hi ha hagut un encariment en el que és veritat que estadísticament la vivenda es col·loca en el número 1, però amb molt poca diferència percentual, insisteixo, electricitat, combustibles o alimentació. El gran problema, al meu entendre, es produeix en la dissociació que es dona entre els salaris i aquest encariment descomunal de la vida, no? Per tant, la intervenció del mercat de la vivenda, bueno, pot ajudar, i segur que ajuda, i segur que és efectiva, i l'hem d'estudiar i l'hem d'analitzar i l'haurem d'abordar, perquè efectivament també és un dret no fonamental, però un dret programàtic, no? El dret al lliure gaudiment d'una vivenda digna. L'haurem d'estudiar i l'haurem de valorar, però tinguem cura, perquè al final el problema, probablement el cost actual de la vivenda no sigui el problema, sinó que sigui la causa d'un problema més de fons, insisteixo i acabo, que és aquesta dissociació entre salaris i cosa.
I per reblar el que tu dius, Marc, o sigui, ens trobem que les persones joves, una generació de les més ben formades històricament, que surten preparades i amb màsters, que surten amb idiomes, resulta que tenen uns salaris completament magres i minsos. Aquestes persones en sa vida podran adquirir un habitatge. Què passa? Que tenim el risc que aquest talent se'n vagi a països del nostre entorn on estan molt més ben remunerats, que l'habitatge és més car, però com que tenen molts millors sous, el podran abordar. Per tant, salaris i oferta són íntimament coadjuvants de l'assequibilitat en la matèria de l'habitatge.
Hi ha una altra cosa també que em fa la sensació, i és que parlo sobretot dels polítics, que per intentar fer-se entendre juguen amb els conceptes i llavors poden portar equívoc. És a dir, jo tinc la sensació que quan el govern de la Generalitat o fins i tot els comuns parlen de prohibir la compra especulativa, en realitat estan parlant de prohibir els usos especulatius, que no és el mateix. És a dir, tu no pots evitar que algú compri un pis per especular, perquè, efectivament, atemptaries contra el dret al lliure mercat. Però sí que pots fer, per exemple, ho està fent els Països Baixos, ho està fent Amsterdam, que és membre de la Unió Europea, i és que el que fa la ciutat d'Amsterdam és, si tu ara compres un pis, en els primers 4 anys no el pots dedicar a lloguer. I has de viure. I si no, no el pots posar en lloguer. Després ja ets lliure. Però què fa? No t'estan prohibint que el compris. Bueno. Tu reps una herència o agafes uns diners, el que sigui, dius, escolta'm, jo aquests diners, si el banc em dona molt poc d'allò, jo crec que amb el pis guanyaré més, aquest el pots comprar. Ara, durant 4 anys no el podràs posar al mercat de lloguer, Per tant, t'estàs arriscant a posar aquests diners i no treure'n un rendiment durant 4 anys. Si estàs disposat, però llavors el que s'està regulant són els usos, no la compra.
És una via, per exemple, aquesta d'Amsterdam que dius, o altres que es fan a Àustria, que aquí hi hauria gent que tal vegada diria que va contra el lliure mercat o va contra la llibertat, però que s'estan fent i que tenen un encaix plenament legal dins a la Unió Europea. En tot cas, jo quan es diu, no, aquí el problema és la manca d'oferta. Això és el que va dir Aznar quan va fer la llei del sòl i va liberalitzar el sòl. I va acabar amb una bombolla immobiliària que tots sabem...
No es pot simplificar tant.
Bueno, doncs aleshores no, aleshores no diguem...
Si no hi ha habitatge,
també és simplificador dir que tot el problema és de la manca d'oferta.
Absolutament.
Perquè la manca d'oferta no es pot presentar com un únic problema. És a dir, la manca d'oferta és una cara del problema.
Jo t'ho he dit com a mínim dos.
I aquí tenim un problema que és que des d'alguns sectors es presenta com excloent una cosa de l'altra.
No, és tot.
És a dir, que si tu estàs a favor de regular, sembla que no estiguis a favor de construir. I que si estàs a favor de construir, diguis que ja no cal regular. Doncs jo, per exemple, jo dic que cal tot. És a dir, que cal més oferta, és a dir, que cal més habitatge, si pot ser públic, que sigui habitatge de compra o de lloguer públic, i per tant amb uns usos i uns preus que estiguin regulats i que estiguin intervinguts, i que cal, doncs, aquesta actuació global sobre la construcció i l'impuls de la construcció, i per tant de l'oferta, activar l'oferta, però també regular els usos i regular. Mira, què es fa, perquè si no el que ens passarà és que això serà una manta curta, que ens taparem el cap i ens destaparem els peus. Sí. Tant si fem només regular com si fem només construir.
És que no puc estar
i després
tu dius no
es pot intervenir segons que no es pot regular tot. Bueno, hi ha algú que decideix que un determinat producte, l'IVA, és el 4%, el 10% o el 21%, doncs també algú ha de poder decidir que un pis buit té una determinada fiscalitat, o que hi ha un propietari que no pot acumular 20 o 30 pisos o 50 pisos, perquè a lo millor podem dir, doncs mira, el nostre país s'ha acabat fer negoci amb l'habitatge. Vull dir, vostè farà negoci amb un restaurant, farà negoci venent aquest ordinador, o farà negoci venent un cotxe, però amb l'habitatge no es farà negoci, perquè és un bé de primera necessitat i és un problema urgent. I això d'alguna forma s'ha de poder fer, perquè amb altres productes i amb altres assumptes es fa. És a dir,
si jo
vaig a comprar una capsa d'ibuprofens a l'Albi o vaig a comprar-la a Torredembarra o a Blanes, em costarà el mateix. Per tant, tal vegada, és a dir, aquí hi ha una intervenció o hi ha una regulació.
No val el mateix.
La concessió d'aigua a Barcelona només la té una empresa. Se li ha donat a una empresa. Tu no pots triar. I, a més, té un preu regulat. Bueno, doncs, si això ho fem amb l'aigua, ho fem amb els medicaments, o avui l'oli d'oliva té IVA i demà, perquè hi ha una crisi d'inflació, decidim que li traiem l'IVA i el deixem al 0%, com es va fer durant 2 mesos després d'un pacte polític, doncs amb l'habitatge també s'ha de poder, crec
jo.
Mira,
has parlat de pactes polítics, i aquí em faria falta un de pacte polític. Bueno, clar, perquè l'habitatge té molt... Tu ho has dit, i estic d'acord, és polièdrica la problemàtica. Els sous intervenen. Prohibir, per exemple, o més ben dit, exigir la reserva del 30% de la construcció en habitatge d'obra nova, com va fer la Colau a Barcelona, sobre el paper s'aguantava molt bé, perquè ella va fer els números del gran capitán.
Sí.
Tants habitatges, un 30%, cada any en tindré tants. I resulta que, ai las, no es va construir. I les grues van anar a Hospitalet o a Cornellà. Per tant, tot això el que s'ha de fer és mirar de poder seure en una taula. Tots els agents que tenen alguna cosa a dir. Tots. Perquè el dia a dia et trobes que avui buscar un pis amb un portal és impossible. Llogar un pis a un preu assequible és impossible. Per tant, alguna cosa s'haurà de fer. I és evident que anant sols, els que estan regulant no van bé. Perquè el resultat és catastròfic. No hi ha habitatge i és el primer problema que copsa la ciutadania que tenim. Per tant, per què no hi ha una voluntat de pacte nacional, de pacte d'estat, digue-li com vulguis, perquè hi hagi unes mesures d'habitatge que siguin de llarga durada, amb dotacions pressupostàries sostingudes anualment, amb càrregues pressupostos generals de l'Estat. Quin problema hi ha en fer això? Perquè hi ha gent que s'hi nega amb això, eh? I després, importar mesures d'Europa està molt bé, però és falsari. Perquè hi ha un context que permet que s'adoptin aquestes mesures. Igual que la legalització de la marihuana, per exemple. Als Països Baixos està legalitzada en el seu context. Portem-ho aquí, analitzem-ho en el nostre, mirem quins són els salaris que tenen els Països Baixos. Es parla del model de Viena. Viena porta, des de la Segona Guerra Mundial, fent polítiques públiques d'habitatge.
Sí, sí.
Aquí no, al contrari.
Ja, però en algun moment ens hi haurem de posar.
Què passa?
I estic d'acord amb això que no pots portar les mesures, perquè, per exemple, aquesta que explicaven d'Amsterdam, que efectivament allà els deu funcionar, però aquí no t'interessa que qui compri un pis el deixi fora del mercat durant 4 anys.
No, clar.
Perquè tu el que t'interessa és que aquest pis estigui al mercat, a un preu regulat, o a un preu que no sigui prohibitiu.
Però cada país al final fa les seves mesures, perquè aquí, per exemple, es va fer la del 30%, que no va anar bé, segurament hauria anat bé si s'hagués fet a tota la primera i segona corona
això,
de Barcelona
a sobre.
De forma simultània.
Ja que no ha funcionat aquí, implementem-ho tota la corona a veure si no funciona el lloc.
Pues
i aturem
sí,
el procés perquè de construcció d'habitatge. Jo és que realment penso...
Aturem, no. Fem que les constructores s'adaptin...
És evident que el que hi ha és una manca de rigor en l'abordació del debat per totes les bandes i per tots els agents i que la mostra que el que es busca, que és el que jo he defensat sempre, el que es busca amb aquesta normativa no és promoure el dret a l'habitatge, és acabar amb el dret de propietat. I aquí s'ha vist amb aquesta mesura. Per tant, jo reivindico aquest pacte nacional o estatal.
Tot i amb això, de pisos de lloguer n'hi ha, eh? El problema és que uns preus que...
Uns preus absolutament desorbitats.
La gent habitual no hi pot arribar.
I la majoria en lloguer de temporada... En lloguer de temporada...
Qui pot accedir?
No, per això, clar.
Qui pot accedir?
El problema no és que no n'hi hagi pisos de lloguer, n'hi han, el que passa que un preu desorbitat que la gent no hi pot accedir.
I a més, a favor de qui pot pagar més i qui dona més garanties. El que és funcionari, el que no té fills... Aquests, el senyor, la parelleta que acaba de casar-se i busca un pis, no en troba.
Però amb aquesta parelleta que acaba de casar-se, que dius tu, li has de donar la solució ara. No serveix la solució de dir, no, els poders públics han de fer pisos,
no,
i que els facin, perquè per
jo
fer pisos necessites uns anys.
No, Òscar, jo sempre defenso que s'ha d'estimular aquell que té pisos a posar-los en circulació. Però no, és el que explicava abans, no posant-li 900.000 euros de multa si ens equivoquen fent un anunci publicitari a una plataforma, que això és el que està regulat.
Però sí, clar...
Per l'amor de Déu, qui té habitatge...
A qui s'equivoqui, d'acord, que la multa segurament és injusta, si t'equivoques. Ara, qui està especulant perquè té molts pisos i no els posa...
Què és especular?
No, el que estigui acaparant pisos...
Acaparar pisos és especular. Per què?
El qui estigui acaparant...
Qui està comprant collites a Sud-amèrica de farina? Les de l'any 26 estan venudes totes. No està especulant. Amb la farina que sabeix per fer pa.
Home, però amb un bé tan... necessària a Barcelona
i que
no n'hi ha prou com per tanta gent que busca pis, que algú estigui acaparant pisos per tal de posar-los a un preu desorbitat,
no,
esperant que vingui algú que tingui el poder adquisitiu i que, per tant, la gent del barri no se'l pugui pagar...
Jo que no comparteixo aquesta...
Sí, és que alguna cosa s'ha de buscar, no sé quina, eh?
Estimula-la, que el posi.
No sé com.
Doni-li garanties jurídiques, permet-li que quan no li pagui, no li compleixi la relació contractual, pugui anar al jutjat i obtingui una sentència de desnonament. Permet-li que no hi hagi imposicions fiscals que li facin impossible la rehabilitació i el manteniment. Acabo una cosa, Marc. El franquisme tenia lloguers indefinits i amb rentes congelades. Es va acabar el decreto Boyer l'any 94, es va acabar amb les lloguers indefinits amb rentes congelades. L'actuació que va fer l'Ajuntament de Barcelona a conseqüència d'aquelles polítiques d'habitatges del franquisme va ser el, recordareu que tenim tots una perspectiva, el Barcelona posa't guapa. No hi havia una sola finca rehabilitada i arreglada a tota Barcelona. Has de dedicar diner públic a subvencionar a privats perquè arreglessin les seves propietats. Perquè amb el que havien llogat durant tota la vida, que avui encara en queda algun, a 100 euros al mes, aquella finca no es rehabilita ni per atràs. Amb un parc envellit, que el volem eficient, que el volem assequible i accessible... amb les polítiques que s'estan fent, polítiques, i la legislació que s'està fent, no ho aconseguirem. I els reptes de l'eficiència energètica d'Europa, m'agradarà veure qui els compleix el 2030 i el 2050.
Jo és que estic molt d'acord, a veure si sóc capaç de contribuir amb el blanc Pantone i aportar, a veure si puc aportar una mica de blanc Pantone. En quin sentit? A veure, d'entrada, jo penso que hem de fugir d'aquest missatge en alguna mesura estigmatitzant i una mica maniqueïsta, no? Dels propietaris especuladors, és a dir, la vivenda sí s'ha convertit en un refugi d'estalvi, però el perfil prototípic d'aquest refugi és algú que ha pogut comprar-se un pis i l'intenta posar en lloguer i ho fa de bona fe, és a dir, tinguem cura amb segons quins missatges estigmatitzants, no? Sembla que sigui quelcom prohibit o il·lícit,
sí,
o poquètic.
Sí, n'hi ha que compra 20 pisos i es calcula.
Sí, però estadísticament, l'estadística jo crec que ens diu el que ens
diu.
Són
la majoria.
Bueno, no tinc la dada, en tot cas, jo fugiria d'un missatge maniqueïsta, no? Dels bons i dels dolents. És evident que la vivenda és una necessitat i que s'ha de satisfer. El que passa és que retirar-la com es pretén del mercat, d'entrada, insisteixo, jo crec que no resol el problema, perquè el problema és un altre, és lo cara que està la vida en general i la dissociació que es produeix entre aquests costos i els salaris mitjos, aquest és el veritable problema. I el fil d'aquesta pregunta que feia la Lourdes retòrica, què és especular? Bueno, és que també s'especula amb els medicaments, també s'especula perquè cotitzen en borsa, s'especula amb l'alimentació, perquè depèn de grans mercantils i de grans empreses que estan sotmeses.
Però els preus estan regulats. Al final,
no estan regulats.
El que m'interessa a mi, que és el preu que jo pago per un medicament que m'ha receptat el metge...
Ferran, esclata un conflicte a Ucrània i l'endemà puja el preu del pa, perquè el graner d'Europa deixa de produir. És a dir, fins a aquest nivell d'immediatesa podem constatar la no regulació. Són les circumstàncies de l'economia del mercat,
després...
que genera marginalitats, però també genera potencialitats.
Però després arriba el govern i intervé, com per exemple va passar en el preu de l'oli.
Jo estic totalment d'acord que en un escenari és la meva posició, és la meva postura personal, no? Que en un escenari d'economia de mercat, que és en la que jo crec, la política precisament ha de contribuir a solventar els problemes que genera per definició l'economia de mercat, aquestes marginalitats, no? La gent que no pot, marginalitats són el que no sembla. Les desigualtats.
No,
la gent que no pot accedir en igualtats de condicions. I aquesta és la veritable política. Però el context i el marc que ens hem donat és el d'una economia de mercat. Dit això, i acabo, el que per intentar contribuir al debat, és a dir, jo crec que estem excessivament focalitzats amb el tema de la construcció i amb el tema amb el problema per la ràtio que s'estableix entre unitats a la venda o d'oferta i demanda que s'estableix. Penso que el problema, i és una circumstància, és un fet que hem verbalitzat en ocasions d'altres debats, el problema s'ha de contribuir a resoldre, per exemple, amb infraestructura. Jo he estat aquest cap de setmana amb la família, l'hem passat al Regne Unit, evidentment fent servir transport públic. És espectacular com funcionen les xarxes ferroviàries, com tots els pobles, per petits que siguin, tenen trens nets, ràpids, puntuals, que no fallen, saps a quina hora puges, a quina hora baixes. Clar, això contribueix a desllorigar aquesta pressió brutal que tenim concentrada amb quatre focus a Catalunya, els podem situar tots i tanquem els ulls i pensem en veu alta, no? És a dir, potser no ens hauríem de preocupar tant o no hauríem de focalitzar el debat en el que representa la construcció o la liberalització del sòl, i hauríem de començar a pensar que el veritable debat pot estar en que avui en dia és poc compatible viure a Sant Esteve Sesrovires i treballar a Barcelona. No es pot, perquè o no arribes, o arribes tard, o et passes la vida a la carretera, o no tens garanties d'arribar perquè confies en el transport públic. Aquest és el tema.
No ho solucionarem avui, queda demostrat, però en tot cas és un tema que està de molta actualitat i també es demostra que pràcticament cada mesura que s'anuncia, sigui en un sentit o en un altre, pot tenir un efecte secundari que acabi tenint o generant l'efecte contrari del que es buscava amb la norma.
Perquè no hi ha una intervenció integral.
Exacte, que s'ha de buscar des de totes les bandes. 11 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer. Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Arriba a la venda privada al Corte Inglés amb descomptes de fins a un 15% en una selecció de marques d'electrònica i un 15% addicional en electrodomèstics. Només fins al 15 de desembre, venda privada per compres a la botiga pagant amb la targeta al Corte Inglés o identificant-te amb l'app. I a la web i l'app amb qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés subjecte a la seva aprovació consultant les condicions i les marques que hi participen al Corte Inglés Ponés.
Per Nadal, regala Festival Ítaca. Lobov Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més artistes per anunciar. Aquestes festes regala estiu a l'Empordà amb el Festival Ítaca. A la platja de l'Estartit els dies 19, 20 i 23 de juny. Aprofita els descomptes de Nadal.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
7 minuts i seran a les 4 de la tarda. Ens ha quedat poc temps per comentar amb com el PSOE i Pedro Sánchez no viuen precisament el seu millor moment. Dia a dia es van complicant els casos de suposada corrupció que esquitxen gent de l'entorn de Pedro Sánchez i del seu partit. Avui, l'empresari Anchón Alonso, soci de Santos Cerdán a l'empresa Servinavar, és la tercera persona detinguda per la Guàrdia Civil en l'operació contra l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. La investigació segueix en marxa aquest matí amb escorcolls a diverses empreses vinculades en la possible trama d'adjudicacions irregulars. Però és que en paral·lel també es revisa la seu de l'aerolínia Plus Ultra, rescatada l'any 2001 per la SEPI, i a més el Tribunal Suprem ja ha obert judici oral contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu exassessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama pel cas de les mascaretes. Vaja, que tot plegat ha fet que avui, que hi havia l'última sessió del Congrés dels Diputats, l'última de l'any, i que el PSOE aconseguia, ha aprovat pràcticament totes les mesures que hi portava, tret de la, el canvi del sostre de despesa, doncs això no ha estat un bon dia pel PSOE, perquè pràcticament els diputats es veu que corrien pels passadissos perquè no els enxampessin els periodistes per demanar-los per tots els casos de corrupció i no pas per les votacions que estaven aprovant. No sé com ho veieu.
Sí, no sé, jo tinc la sensació que és allò del llindar del dolor, no? Que quan ja et fa tan mal i arriba un punt que ja no et pot fer més mal i aleshores ja no te'n fa, diguéssim, no? I crec que també Pedro Sánchez ha creat un marc, no?, el que l'ha ajudat, el que ha passat amb Podemos aquests anys, el que ha passat amb l'Operació Catalunya, en el que el seu entorn, els més fidels i la base socialista més militant, doncs creu que tot això és un invent dels mitjans de comunicació de la dreta i de la justícia, que està absolutament controlada i mediatitzada per la dreta i l'extrema dreta. I que, per tant, fins que no surtin casos molt clars de finançament irregular del partit, jo crec que no passarà res. I penso que electoralment, segurament, i per això que dic, li fa més mal, per exemple, el tema del Paco Salazar o el tema de la Diputació de Lugo, és dir, temes que tenen a veure amb el feminisme i amb com el Partit Socialista gestiona aquests casos, que no aquests escàndols de corrupció que tots sumats en fan un de molt gran, però que per separat són petits i inconexos de moment. Sí, jo crec que una altra cosa seria que es descobrís una trama de finançament irregular del PSOE. En tot cas, Pedro Sánchez té tres opcions, que és avançar les eleccions, resetejar la legislatura, que és el que va semblar que intentava la setmana passada amb aquella sortida d'operació seducció a Junts, o la tercera opció, que és el que està fent, que és arrossegar-se. És a dir, una legislatura que no sabem cap on va, que viu de la inèrcia, senzillament.
Jo crec que no hi ha corrupció petita. O sigui, quan hi ha un càrrec de responsabilitat en el comandament d'un país, en una institució d'un país, la corrupció és corrupció. No n'hi ha de gran ni de petita. Llavors, aquí, coses que es poden fer i coses que no es poden fer. I tot el que no es pot fer està mal fet. I això ha de tenir conseqüències polítiques, per començar, amb les persones que estan al capdavant i que lideren els espais on s'ha produït aquestes corrupteles, corrupcions, digue-li com vulguis. I el president del govern hauria de ser el primer en sortir i, de fet, Ábalos el va cessar, i etc. Pedro Sánchez no té bona peça al taler, no? O sigui, té molts col·laboradors directes, els seus dos números dos a la presó, té qüestions delicades que en qualsevol altre moment de la història, no digui qualsevol altre país perquè passen coses molt estranyes a tot arreu, però en qualsevol altre moment de la història ningú hagués entès que aquesta persona continués governant, tenint dos números dos, dos secretaris d'organització a la presó, tenint el tema de l'escàndol del fiscal general. Però, clar, com que avui en dia mediatitzem aquestes qüestions amb el que em pot fer que haga, sembla que sigui tot conseqüència d'activitats o ultraactivitats de poders de la UCO, de jutjats, d'altres magistratures, que el que fan és intentar perseguir a tot aquello que sona una mica estrany a l'esfera del president Sánchez. I la sospita en un estat de dret d'aquesta magnitud crec que no s'hauria de permetre. I, per altra banda, el fet de que, a més, li surtin les qüestions d'assetjament sexual, tema Salazar, etc., que tu comentaves ara, doncs, en un partit on, precisament, fan bandera i donen lliçons de feminisme, doncs, home, al final val la pena saber de que tothom fa el que pot amb aquest espai, amb una societat on el masclisme doncs hi és, on el masclisme exagera, existeix, i a més cada cantonada, i tothom fem el que podem, no n'hi ha uns que siguin, si no mirem allà Íñigo Errejón, Monedero, i aquí tothom es vantava de que eren els que anaven a donar lliçons del que era el feminisme i el que no era feminisme. Per tant, el tanto amb temes tan delicats com aquests perquè ningú pot donar solucions.
Em queda un minut, Marc.
No, només per compartir la preocupació en veu alta, és a dir, no m'atreveixo a parlar d'un problema sistèmic, però és evident que s'estan multiplicant les línies d'investigació i això, evidentment, ens ha de posar tots sobre alerta, no? És a dir, és essencial la puresa, la netedat, la classe política, la gestió de lo públic és indissociable amb qualsevol, amb la mínima noció de democràcia, no? És a dir, com es gestionen les nostres contribucions a l'erari públic, les que fem a través dels impostos, és essencial, no?, aquesta netedat. Per tant, desitjar que s'esclareixin els fets i, evidentment, que es depurin responsabilitats jurisdiccionals i polítiques.
Doncs veurem com queda tot plegat. En tot cas, insisteixo, avui era l'últim ple. Dels dies previs semblava que el PSOE se'l podia prendre fins i tot com un bon dia, perquè podria aprovar moltes mesures, perquè algunes fins i tot les havia pactat amb Junts per Catalunya. I, per tant, pràcticament totes les votacions les podia tirar endavant, i, en canvi, els ha sortit un dia complicat al Congrés dels Diputats, perquè, tot i que, efectivament, guanyaven les votacions, els comentaris dels passadissos no anaven sobre les votacions, sinó sobre els casos de corrupció que cada dia esquitxen al PSOE i també a l'entorn més pròxim de Pedro Sánchez. Veurem com evoluciona tot plegat. Ho deixarem aquí. Ferran Casas, Marc Molins, Lourdes Ciuró, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la propera.
Gràcies.
Ho deixem aquí perquè queden 35 segons per arribar a les 4, 35 segons per saludar la Judit Pastor, que és qui avui fa la tarda de Catalunya Ràdio. El Garriga i ja pràcticament no va poder acabar la tarda perquè es va quedar pràcticament sense veu i avui continua sense veu. Per tant, des d'aquí li desitgem una ràpida recuperació i ara sí, ja saludem la Judit Pastor. I si no, ja sabeu que durant tota la tarda teniu els blocs informatius al 3cat Info. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia.